Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Doncs ja ho sabeu que, com cada dilluns a aquesta hora, iniciem un nou consultori legal a aquesta casa amb els advocats de Digestum Legal, que posem a la vostra disposició. Les línies ja són obertes al telèfon del directe 93 409 2771 o 93 409 2772. Avui volem parlar de morositat i de reclamacions de deute. I és que en els darrers dies, des d'altres institucions econòmiques mundials i europees i d'altres organismes, s'està alertant d'una desacceleració o un decreixement de l'economia a nivell global i de la possible recessió en tots els àmbits, de manera que s'espera que la morositat pugui tornar a créixer, ara que havia baixat força des del 2010. El mes passat ja vam estar parlant del problema de la morositat, tant des del vessant de qui la pateix com a creditor, com des del vessant del deutor que no paga, i de com es pot afrontar per ambdues bandes, és a dir, dels mitjans que es poden fer servir per reclamar el deute, judicials o extrajudicials, i de les possibilitats que té el morós per aturar o defensar-se davant d'una reclamació. Així doncs, avui ens centrarem més en els procediments judicials per les reclamacions de deute. És per això que ja ens acompanyen els advocats de Digestum Legal, l'advocat i soci director de Digestum Legal, Jorge Fayos, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
I l'advocat de Digestum Legal també, Jaume Puig de Rajols, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Endavant, tu mateix, perquè déu-n'hi-do, quin tema.
Sí, sí, sí.
Bueno, recordem que ja el vam tractar, aquest tema.
Sí.
I que ara el volíem tractar més a fons a través de les vies judicials.
Exacte, a veure, una nota prèvia per començar, només a nivell de definicions i conceptes, no? Des del punt de vista, des de l'òptica de les entitats financeres especialment, s'ha de considerar que la morositat per ells és una situació de risc de pèrdua que a certs nivells o volums és important. Entenent des de tal situació que si unes determinades obligacions en la part d'autora doncs arriben als venciments i passen més de 3 mesos del pagament, és a partir d'aquí quan ells consideren que ja és una situació de mora que s'ha de reclamar. I si no se n'en surten o passa temps sense poder recuperar aquests diners després de la reclamació que facin, que tinguin per adient, doncs és quan ja considerarien i passarien a fallit com a irrecuperable. I aleshores és quan ens en trobem en situacions d'insolvència, que ja veurem com s'afronten des d'un punt de vista empresarial o des del punt de vista de la persona del carrer normal que està en una situació precària i no pot afrontar els deutes. Simplement per recordar una mica el que havíem tractat el mes passat, havien tractat situacions, bueno, com es podia reclamar un deute i com es podia afrontar una reclamació d'un deute a nivell extrajudicial sense arribar a tenir que pledejar per reclamar aquesta...
Abans d'arribar a un possible judici.
Això mateix. Aleshores, simplement dir que havíem dit que es podia fer d'entrada al creditor, el normal és que faci un requeriment pels mitjans normals de comunicacions, carta, burofax, fins i tot es pot fer per via notarial, si el deute és molt important i la situació pues, fa pensar que una reclamació via per conducta notarial pot tenir més presència o pot combinar més el pagament per part d'aquí deu els diners, després hi ha les gestions personals, òbviament, un croc de cadastre telefònic, etc. I tenir en compte que també, si, quan els deutes són petits, no és normal que s'utilitzi una via judicial, entre altres coses, perquè bueno, els procediments estan pensats, i de fet la llei regula, especialment en les execucions, que aquestes reclamacions es facin a partir de 300 euros. Normalment fins a 300 euros la via judicial no s'utilitza, més que res perquè pel creditor també li costa més el farcit que el gai, no? Vull dir que les despeses que ha d'assumir, que a més a més...
És més que el que li han de retornar.
Amb una quantitat per sota dels 2.000 euros normalment no hi ha costes, aleshores no surt a compte pel propi creditor reclamar-la i ja té que passar deutes. Ara què passa? A pèrdues, vull dir. Ara què passa? Que sí que s'utilitzen, especialment per les entitats importants, per les grans companyies i les entitats de crèdits, el tema dels registres de morosos, que això sempre pot arribar a ser un inconvenient per una persona que deu diners si després necessita demanar crèdits o fer gestions amb les entitats bancàries, perquè si detecten que està en un d'aquests registres de morosos que solen ser privats, doncs tindrà moltes dificultats per aconseguir crèdit. I encara se li agreuja més la seva situació de precarietat. I després també pensar en aquests... també vam parlar una mica amb aquestes empreses que es dediquen a la gestió de la morositat, a la gestió dels impagaments, que a vegades fan servir mitjans a través de persones que em dèiem, com recordàvem o recordaves el cobrador del FAC, doncs que utilitzen clàssic, medis que moltes vegades ratllen la il·legalitat i que poden incórrer fins i tot en responsabilitat penal si es veu que són realment combinatoris que deriven en coaccions o intimidacions.
Tot això, Jaume, ja no es porta molt, no? Suposo.
No, actualment no. Va haver-hi una època que, recordo, en la crisi dels anys 90, que es va utilitzar bastant i fins i tot corrien els rumors de, entre creditors, entre empreses, que bueno, s'enviava una banda de... entre cometes, no tinc res contra els romans, eh?
A intimidar
l'autor perquè pagués de la manera que fos. Bueno, avui en dia això s'ha corregit bastant, ja no s'utilitzen aquests medis perquè moltes vegades ratllen la responsabilitat penal. Bueno, doncs ja entrem en els procediments penals, vam estar tractant una mica el temps que ens va, donar aquell dia del mes passat, amb els procediments judicials vam començar a tractar el tema del monitori, que en realitat és tan senzill com la dinàmica o el mecanisme del judici monitori és demanar-li al jutge que faci ell el requeriment al deutor, no? Simplement considerant que la naturalesa del deute és un deute ja determinat, està líquid, no s'ha de discutir la quantitat, normalment una factura per una prestació de servei, per una compra, perquè sigui. Poden ser més d'un, evidentment, són deutes vençuts i és exigible, i des d'un punt de vista jurídic pues, pràcticament no s'ha de discutir res. No? Aleshores, pues, es fa aquest requeriment, es demana al jutge, bueno, primer se li dona una explicació d'un proper deute i com s'acredita, però si està ben acreditat es fa aquest requeriment, se li donen 20 dies al deutor per veure si paga o té alguna causa, a vegades pot tenir una causa justa per no pagar. Si no compareix de cap manera i no paga, doncs directament la reclamació passa ja a via executiva, que en diem, a executar-se. Després entrarem en l'execució. Ara bé, si té alguna raó per oposar-se al deute, doncs perquè li han venut una cosa que no està bé, que té defectes, o perquè realment hi havia una relació comercial on s'havia de compensar una determinada quantitat de diners, o perquè en la factura li estan posant més del pressupost que hi va assignar, tot això podria ser una causa d'oposició que després se tindrà que veure en el judici corresponent. I els judicis que hi ha, un cop passada la via del monitori, o bé el creditor creu que hi ha... pot haver conflictivitat i pot haver polèmica i controvèrsia amb l'exigència d'aquest crèdit que té per reclamar, dic, o venim per via monitori quan s'hi ha oposat o perquè directament s'ha anat a un judici declaratiu per aquests motius que dic, doncs tenim, com deia, i repeteixo, els judicis declaratius que poden ser verbals ordinaris en funció de la quantitat de deute. És simplement un tema de quantia que o bé es fa amb un procediment verbal, que és, teòricament és una mica més simple i més ràpid, o bé s'ha d'anar al procediment ordinari normal de reclamació de deute o de quantitat que en diem per raó perquè està fonamentat aquest deute i ser perfectament exigible. Aleshores, també, igual que fèiem en el monitori, també, però ja aquí sí que ja es veuen, i s'ha de resoldre per part del jutge les possibles causes d'oposició justes o no en el procediment normal, amb la pràctica de prova, el dia de la vista, etc. I després arribarà la resolució del jutge en què dirà si s'estima o no la demanda i si s'estima ja es determinarà el deute, serà una estimació total si realment tenia raó el creditor per reclamar-la o pot ser una estimació parcial si hi ha alguna cosa del que ha oposat el deutor que es pugui també estimar i que pugui fer rebaixar o reduir aquest deute. O si realment la causa és justa de tot i és de tal consideració que s'ha de desestimar la demanda perquè realment no tenia dret a reclamar aquest deute pels motius que ara no entrarem, però pels motius que siguin, doncs aleshores aquí s'acaba la història. I on volíem entrar avui també d'una manera més especial és en les execucions. O sigui, podem utilitzar la via executiva, que no deixa de ser un procediment judicial, però que té unes pautes taxades i que partim de la base de que ja és segur que aquest deute està determinat, és exigible i ve perquè hi ha una sentència que ja ho declara, que la persona X ha de pagar una determinada quantitat de diners, o bé perquè el creditor té un document que en diem amb força executiva que no li és necessari passar per un procediment judicial ordinari i pot anar directament a executar-se. I aquest document amb força executiva pot ser, normalment és un document públic notarial. Recordo que abans, però avui en dia, abans tenien els documents intervinguts per corredors de comerç, però van desaparèixer els corredors de comerç i van a passar a fer els notaris el que feien abans els corredors de comerç, que era intervenir en les pòlisses en les relacions mercantils i comercials. O sigui que tenim una escritura on es reconeix un determinat una obligació econòmica que no s'ha complert i, per tant, pot anar directament a via executiva sense necessitat de passar per un procediment judicial. I després tenim que
per
també...
Tant, Jaume, un segon, eh? És sí. Un document notarial que serveix com a... Serviria com una sentència, com una espècie de sentència?
A efectes de reclamació, sí. Uh-huh. En aquest document notarial hi ha fixada, convinguda o pactada, digues-li com vulguis, amb una determinada obligació econòmica, que a més el seu document notarial pues, té la fe pública de que realment s'ha pactat allò i s'ha de complir allò. I si no s'ha complert, doncs el creditor pot directament utilitzar el procediment d'execució sense necessitat de que un jutge prèviament li reconegui aquella obligació econòmica i que li determini i que li faci exigible. No, amb el document públic ja ho és.
Ja ho és, eh?
No s'ha de, d'entrada no s'ha de discutir. Després, en l'execució, hi ha una fase també d'oposició on es poden discutir certes coses, però aquestes certes coses venen determinades i taxades per llei. No es pot discutir qualsevol cosa. I un cop tenim interposada aquesta execució i s'ha donat tràmit a aquesta execució... prèviament volia parlar també, ja ho havíem comentat en un programa anterior quan vam estar parlant de les lletres de canvi, sí. Els pagarés i els xecs. Això és un entremig, diguéssim, és un procediment una mica eclèctic entre un procediment declaratiu i un procediment executiu. L'avantatge d'aquests documents també tenen força executiva, el que dèiem abans, igual que les escritures notarials, però hi tenen un procediment especial des de fa anys per llei en el que diem procediment canviari o judici canviari i tot el que són lletres, pagarés i xecs es poden reclamar amb aquest procediment. Que la diferència entre l'execució i el declaratiu està en aquesta processalment situació eclèctica, diguem-ho així, en què es comença ja embargant, fent un embargament preventiu, i que si el deutor té algun motiu per oposar-se, em pot treure, ho ha de manifestar des d'un punt de vista formal amb una espècie també de demanda dins del procediment canviari i aleshores, tot i que l'embargament ja s'ha produït, l'embargament que és preventiu, recordem-ho, no és definitiu, aleshores es pot discutir aquesta causa d'oposició, que pot ser formal o pot ser de fons en quant al negoci subjacent que estava sustentant aquesta obligació instrumentada amb un efecte canviari. I, si li prospera la demanda, s'acabarà el tema judicialment i els embargaments s'aixecaran. Val?
Això
no canviar-hi, eh?
Passa. Ho hem comentat diverses vegades, comentant diversos temes amb diferents advocats de Digestum Legal, allò de les pel·lícules dels embargaments que s'enduen als mobles... Això passa, eh?
Que s'enduen què, perdó?
Que s'enduen els mobles de casa o que...
Sí, sí.
Això pot, pot arribar a passar, eh?
Sí, ara hi entrarem. Te m'has adelantat, però bueno, simplement, en qualsevol cas, només donar una nota dels procediments d'execució normals. Uh-huh. Deixem els canviaris a part, n'hem parlat. Es poden tornar execucions o bé es poden acabar si hi ha una causa justa d'oposició també taxada per llei. En les execucions normals, que poden ser per via de sentència, és a dir, tens una resolució judicial que t'obliga, que et condena a pagar una determinada quantitat de diners, o bé tens un títol no judicial, que és el que dèiem, les escritures, uh-huh. en aquesta escritura instrumenta unes determinades obligacions d'econòmica, com pot ser un crèdit bancari, fins i tot un crèdit en garanties hipotecàries o personals, i aleshores pues, comença el procediment d'execució. El que passa és que si el títol o el fonament d'aquesta execució és una resolució judicial, l'única causa que pots oposar és la que realment has pagat. Pot passar que a vegades es paga, el creditor creu que no ha rebut aquest pagament per les raons que siguin, però si el deutor demostra que sí que ho ha pagat, doncs aquí s'acabaria la història també, val? I fins i tot condenarien a la part reclamant perquè està reclamant algú que ja està satisfet. Fonamenta aquesta execució és el que dèiem, el títol no judicial, no és cap resolució judicial, sinó que és una escritura en la que, com dèiem, s'instrumenta una determinada relació econòmica amb unes obligacions que no s'han complert. Aleshores, tot i que la llei les taxa, hi ha més possibilitats d'oposar-se. Per raons de compensació, per exemple, pots compensar, si tens un deute de la mateixa naturalesa i característiques, es pot compensar, o bé perquè pots discutir que t'estan reclamant més de lo que aquella obligació econòmica que està formalitzada en escritura és superior a el que realment hauria de ser. Això en diem prospetició. Uh-huh. O bé per un tema de prescripció o caducitat, també es pot donar, o bé perquè el creditor no ha tingut en consideració que s'havia fet una transacció en la que, d'alguna manera, també en altre document públic, d'alguna manera també, diguéssim, eliminava o suprimia ja aquesta obligació econòmica, o ja no tenia lloc reclamar aquesta obligació perquè en un document nou pues, o es va eliminar o es va fer una espècie de permuta o fins i tot també, com dèiem, una compensació. I després està el típic tema actual de clàusules abusives que pot tenir-se, especialment quan es tracta de contractes formalitzats en escritura pública entre una entitat o un professional i un consumidor que... en diem aquests tipus de contractes d'adhesió que poden contenir clàusules abusives. Això són els motius d'oposició. I després ja només si anomenar-ho el tema de quan el deutor està en una situació d'insolvència, també està el tema dels concursos de la llei de la segona oportunitat, que també recordo que ja s'havia parlat en un programa anterior.
Sí,
i ara entrem als embargaments, val?
Jo que comentava, que diem... que deies, sí. Te m'havies adelantat, doncs sí. Ja ho tenim aquí.
Els embargaments, el que en diem la via de constrenyiment, via de premio en castellà, que sona més, i en la qual es procedeixen embargaments en el cas de que no pagui deutor. És a dir, l'execució comença amb una demanda en la que tu tens un títol o una resolució judicial que contra el demandat que diu que ha de pagar o de complir determinada obligació econòmica, i en diem el que seguidament es despatxa execució, que en diem, i se li envia un emplaçament, una notificació al deutor perquè pagui o bé si té alguna raó o algun motiu d'execució, però ha de ser d'aquestos que dèiem abans taxat per lleis. Aleshores, normalment se li donen uns dies perquè digui alguna cosa si té que dir. També podria al·legar per poder-se defensar d'aquesta reclamació econòmica, el deutor podia fins i tot al·legar algun defecte formal en el que és la tramitació inicial del procediment, que a vegades passa, i això faria que se sobresigués, és a dir, que tingués que acabar o que pogués donar, es pogués donar l'arxivament d'aquesta reclamació via judicial perquè no s'ha fet segons la llei processal. No? Això també podria passar. Passa poques vegades, però algunes vegades pot passar que el jutge o el secretari no facin les coses bé i es pugui demanar que s'arxivi perquè no està ben fet i aleshores hauria de tornar a reclamar, interposar novament la demanda. Però bueno, ja entrats, si el deutor no diu res, que faci suspendre l'execució, doncs, per raons d'oposició, evidentment, ja entrem en els amagraments. I una cosa important, quan el que s'està executant són resolucions judicials, directament ja s'embarga. Aquí sí que ja no s'espera que el deutor digui alguna cosa, sinó que directament s'embarga. I els embargaments poden ser de diversos tipus. Avui en dia, normalment els embargaments són de... Bueno, pràcticament ja ningú té diners a casa, tothom ho tenim en entitats bancàries, els tenim depositats allà. Per tant, el que se sol demanar abans que res és l'embargament dels saldos bancaris. També en entitats es poden demanar altres tipus de dipòsit, com poden ser dipòsits bancaris en què ja se gestionen accions o valors. Això també es podria embargar. També pot ser que s'embarguin, se sol demanar moltes vegades si a l'agència tributària té alguna liquidació a favor del deutor per tornar-hi uns determinats diners, per liquidacions de qualsevol tipus d'impost, que també es pot embargar. Es poden embargar immobles, evidentment, són els embargaments estrella. Si es tenen propietats, és bastant normal que s'embarguin aquestes propietats. El que passa que si el deute és petit, els jutges són reacis a embargar propietats. I aleshores només es podrien... Bueno, primer s'ha d'intentar els embargaments que en diem menys gravosos i menys perjudicials pel deutor, com poden ser el que dèiem dels saldos bancaris a les devolucions de l'agència tributària. I el que preguntaves, es poden embargar qualsevol objecte o moble de casa? Doncs sí, es podria embargar. Primer s'hauria de demanar que es fes que la comissió judicial anés al domicili de deutor i en allà doncs, ressenyar tots els béns que podrien ser embargables i aleshores l'agent judicial fa un acte on el propi creditor, que ha anat a través del seu advocat, doncs ha començat a ressenyar o a designar uns béns com podrien ser fins i tot la rentadora o un televisor o una nevera o un moble que tingués cert valor o un quadre que potser també té un determinat valor. El que passa és que avui en dia els jutges també són bastant reacis a demanar això, eh? A concedir i a ordenar aquest tipus de... i a secretaris judicials, d'aquest tipus d'embargaments perquè són molt perjudicials i realment... abans normalment en els jutjats es demana que s'intentin altres coses per embargar. També es poden embargar les participacions socials, si diguéssim, però bueno, ja ho dèiem quan parlàvem d'accions. Es pot també demanar que es faci una administració judicial en què s'ha d'anomenar, s'ha de designar un administrador i et poden... Això va més que res en temes de comerços, com poden ser un restaurant, o poden ser una botiga, o poden ser petits professionals, que s'anomena un administrador perquè d'aquí es puguin després extreure una quantitat de diners per cobrir el deute que es reclama.
Jaume Puig de Rajols, advocat de Digestum Legal. Jorge Fayos, advocat i soci director de Digestum Legal. Moltíssimes gràcies avui.
A vosaltres.
Fins la propera. Adéu.
Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, Tirant pel dret, un espai d'assessorament i informació legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal, un despatx d'advocats amb voluntat de servei.